Arrenquem una altra setmana amb guerra a Ucraïna. De fet, són ja 19 els dies des que va començar la invasió russa a territori ucraïnès. Estem pendents d'aquests bombardejos a primera hora del matí. Començaven a arribar informacions de nous bombardejos a Kiev, a la capital del país, també a un dels seus aeroports. Sembla que en una zona residencial d'aquesta capital ucraïnesa hi hauria almenys una desena de persones mortes. Pendents també de l'obertura o reobertura de nous corredors humanitaris en diversos punts del país, especialment en ciutats, per tal d'intentar que els civils puguin anar sortint d'aquestes poblacions ucraïneses que continuen sota l'assot inacabable per part de l'artilleria russa, que continua castigant aquestes ciutats. I des de divendres passat s'ha posat damunt de la taula una expressió que fins ara els mitjans de comunicació la fèiem servir, és evident, però que els polítics s'hi resistien. Tercera Guerra Mundial. Biden va ser el primer en pronunciar-la divendres. I des que Biden la va pronunciar, al llarg del cap de setmana l'hem anat escoltant en boca d'altres representants polítics, també de la Unió Europea, Charles Michel, sense anar més lluny. Entre altres coses, perquè al llarg del cap de setmana també l'ofensiva russa ha anat creixent i ahir hi havia aquest atac a un enclavament que està a només 20-25 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Va deixar una trentena de persones mortes i també al cap de setmana hi havia moviments de tropes russes apropant-se, entenia Joe Biden i els membres de l'OTAN, perillosament a algunes de les seves fronteres, en aquest cas a les repúbliques bàltiques. Davant d'aquesta escalada de tensió, avui al matí a Ràdio Estel teníem ganes de poder xerrar amb en Jordi Armadans, que és el director de la Fundació per la Pau, d'aquesta escalada bèl·lica que estem vivint en territori europeu. Jordi Armadans, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. No sé si fa 19 dies et plantejaves que podíem arribar a estar en la situació en la qual ens trobem avui en territori europeu.
No, la veritat és que tots plegats, no? Entre els que no pensaven que això es produís i els que pensàvem, desitjàvem que això no es produís, entre uns i altres, jo penso que aquest escenari realment doncs, haguéssim preferit que no s'hagués produït, perquè entre altres coses, quan s'inicia una operació bèl·lica d'aquesta magnitud, no?, i d'aquesta escalada, la veritat és que ningú, ni tan sols qui la inicia, no?, en aquest cas Putin, ningú acaba controlant els següents esdeveniments, les reaccions, els impactes, i per tant és com obrir una porta, diguéssim, no?, a un desconegut. I bé, la veritat és que són 19 dies de barbàrie i d'irracionalitat i de moment no sembla que tingui aturador, amb la qual cosa l'escenari és francament inquietant.
Bàsicament perquè fins i tot, com a mínim llegint, diguem-ne, els qui hi entenen, no?, que sembla que les intel·ligències dels països i especialment fins i tot també la nord-americana, sembla que Putin donava per fet una entrada ràpida, no?, a Ucraïna, que això s'ha enquistat per ja aquests 19 dies i que arribats a aquest punt el problema és que ara ja ningú sap quant de temps pot durar aquesta situació.
Sí, certament ja, la majoria de càlculs segurament preveien que podia ser doncs, un cop més d'efecte que pràcticament una guerra d'intensitat, no?, en la mesura que la presa del poder fos relativament fàcil, que els avenços de les tropes russes fossin relativament ràpides, però bé, la cosa, com dèiem abans, no?, un cop s'inicia una operació bèl·lica hi ha mil factors que incideixen, hi ha moltes circumstàncies que van alterant el ritme de les coses que estaven previstes i per tant tot s'altera, no? I el problema és que, bé, si tu inicies una guerra amb una voluntat, no?, i les coses es torcen, llavors, bueno, pots tenir la temptació de sigui com sigui, no? Si la voluntat de guanyar és l'única cosa que t'importa, doncs pots tenir la temptació de sigui com sigui arrasar, aconseguir el teu objectiu, peti qui peti, passi per sobre el que passi, no? I per tant, en aquest sentit, bueno, és una mica aquesta fase d'increment, podríem dir, de les operacions, dels bombardejos, de l'assetjament, doncs tot això de moment fa la sensació que estem entrant en una fase molt més crua i dura de la guerra, i bé, per tant, doncs, que vol dir que els impactes de la guerra seran majors, no? En aquest sentit, de morts, de ferits, de destrucció, de població desplaçada i refugiada, etc, etc. Per tant, la part més cruel i criminal de la guerra, ara mateix tot fa tema que s'anirà incrementant.
Per coneixement i experiència que pugueu tenir des d'un punt de vista personal i des de la Fundació, quan aquestes últimes hores arriben aquests inputs que parlen d'un petit bri d'esperança que puguin fructificar aquestes reunions, avui s'han de tornar a reunir, encara que sigui per videoconferència, de per manera, per via telemàtica, no? Ucraïna i Rússia, realment, després veient el que està passant sobre el terreny, creus que és moment ja per confiar en que puguin fructificar converses com aquestes?
La veritat és que la paraula conversa, diàleg o negociació a vegades abraça coses molt diferents, no? amb intencionalitats molt diferents, amb esforços molt diferents, però en qualsevol cas, més enllà de la valoració que podem fer de la qualitat o de la versatilitat que tinguin aquests espais negociadors, la veritat és que qualsevol d'aquest espai negociador o qualsevol altra iniciativa que pugui haver-hi amb intermediació de la Xina o amb altres circumstàncies, bé, si arriben a poder aturar aquesta escalada bèl·lica, doncs serà una gran notícia. Per tant, en aquest sentit, per poca predisposició, per poca, diguéssim, la valoració que li fem d'aquests tipus d'espais negociadors, si van bé, generaran una gran cosa, no? Que és aturar com a mínim aquesta escalada destructiva. Per tant, en aquest sentit, jo diria que qualsevol espai, qualsevol opció, qualsevol oportunitat, per petita que sigui, s'ha d'explorar, s'ha de aprofitar al màxim, perquè no oblidem, és que qualsevol, portem 19 dies de guerra, qualsevol dia de guerra que afegim vol dir més famílies destruïdes, més persones mortes, més persones ferides, més por, més ràbia, més dolor, més destrucció, més gent que fuig a casa, etc, etc, etc. És a dir, que diguéssim que quan nosaltres ens oposem a les guerres és perquè realment és una barbària organitzada, diguéssim, no? I el conjunt de patiments que provoca és enorme i, per tant, aturar-ho com abans millor és l'obligació de tothom.
Ets dels que creu que hi pot haver realment una tercera guerra mundial? És a dir, veient que aquest cap de setmana, diguem-ne, sobretot a partir de divendres, en què Biden va començar a utilitzar aquesta expressió, que hi va haver-hi aquell moviment de tropes russes apropant-se a les fronteres de les repúbliques bàltiques, que hi ha hagut aquest diumenge aquest atac en aquest enclavament militar ucraïnès, però que està només a 20 quilòmetres, 25 quilòmetres, encara no, d'una frontera com és la polonesa i, per tant, d'una frontera directament amb l'OTAN. És un escenari plausible?
Bé, la veritat és que la realitat de moltes situacions d'aquestes bèl·liques és que realment no... Les passes que un preveu després no es traslladen exactament, no, en el camp de batalla. I hi ha molts elements que interfereixen, que no estan previstos. Bueno, per exemple, hi ha dues coses que segurament Putin no preveia, no? D'una banda, i això que potser es podia preveure, que era relativament fàcil de preveure, no? Però d'una banda, inicialment, potser la poca implicació emocional, no? Dels soldats russos, que no oblidem, són persones que estan manades en allà, probablement amb poca informació i probablement amb poca convicció de què anaven a fer. I per tant, doncs, aquest grau, podríem dir, de poca implicació, de poca motivació, doncs és un element clau, no? Quan tu estàs fent una avançada d'aquest tipus per ocupar un territori, si no tens una gran disponibilitat, una gran motivació, doncs és un factor que et fa tardar segurament moltes opcions, no? D'altra banda, doncs, podríem dir que la capacitat de resistència i d'oposició de la població ucraïnesa, en moltes formes, en molts formats, no? Doncs també és un element que potser no estava prou previst, no? Doncs, bueno, sempre hi ha coses que fan canviar les teves previsions. I en aquest sentit, descartar no podem descartar, perquè si l'evolució dels fets doncs, va d'una determinada manera que ningú desitja, però que es va escampant per aquí, doncs bé, no es pot descartar. Certament, si la guerra actual ja és una barbaritat, doncs una extensió d'aquesta guerra amb més països, amb més tropes, amb més armament, doncs, bueno, òbviament, hem de multiplicar tot el que seria el desastre, el caos i el patiment encara més, no? Qual cosa desitgem que això no passi, però, òbviament, no podem negar que pot ser una opció.
Estem parlant amb en Jordi Armadans, que és el director de la Fundació per la Pau, fundació amb una llarga trajectòria antimilitarista i antibel·licista, A casa nostra, aquesta guerra ucraïna, Jordi, ara ja són 19 dies que estan en marxa. Quan al llarg d'aquests 19 dies li pregunten al Jordi Armadans, escolta'm Jordi, i aquesta guerra per què ha començat? El Jordi Armadans com ho explica?
Bé, el començament de la guerra és claríssim, no? És a dir, que hi ha una decisió de Putin i el seu cercle de poder d'envair Ucrània per diguéssim, una sèrie d'elements que ell considera doncs, amenaçadors de l'actual situació d'Ucraïna i de la seva relativa aproximació a Occident, i d'altra banda, més en fons, segurament també podem determinar que Putin, més enllà de la guerra aquesta estricta i de l'ocupació d'Ucraïna o no, el que d'alguna manera té el cap és doncs, de reivindicar un paper de Rússia molt més present, molt més actor, molt més potència mundial, i per tant d'alguna manera esbarlar el sistema de seguretat que fins ara hi havia, un sistema de seguretat fràgil, per mi erroni en molts aspectes, però en qualsevol cas el sistema que teníem fins ara, i d'alguna manera amb aquesta acció el que també vol fer és esbotzar-lo, no? I deixar clar que Rússia és un actor que s'ha de tenir en compte, i bueno, això són els elements que d'alguna manera estan al darrere d'aquesta acció armada. No?
Quan dius erroni, entenc que et refereixes a l'OTAN, però en quin sentit entens que erroni el paper dels darrers anys?
Bueno, erroni, més enllà d'això i tot, és a dir, ara en parlem si vols l'OTAN, però més enllà d'això i tot, jo crec que els conceptes, les polítiques de seguretat i defensa, la concepció de seguretat, l'entramat de seguretat que existeix al món i a Europa en general, jo crec que és... Bueno, que és molt fràgil, és molt fallit, no? Que té molts elements que no incorpora bé el que són anàlisis sobre com s'han de prevenir els conflictes, com s'han d'evitar aquestes situacions de guerra, i per tant, d'alguna manera, estem a les palpentes, no? Estem a les expectatives de coses perquè no acabem d'analitzar, preveure i actuar bé, no? Això en general, diguéssim. No?
De fet, segurament un dels problemes que ha tingut Europa i se li ha recriminat en més d'una ocasió, fins i tot és que ni tan sols hi ha una política comuna d'això que en diem defensa, diguem-ne, no?
Bueno, els actors europeus moltes vegades s'obliden, no? Però són estats que tenen perspectives, que tenen visions diferents. Bueno, si ens retraiem, per exemple, a una altra guerra molt evident i molt mediàtica i que va donar molt de sí, no? La guerra d'Iraq, ara fa quasi 20 anys, doncs vam veure que els països europeus van tenir posicions molt diferents sobre aquest conflicte. No? Per tant, bueno, és una realitat que moltes vegades a Europa hi ha una certa unitat política i econòmica, però no deixen de ser estats que tenen les seves agendes, les seves ambicions, les seves relacions, les seves preferències, i això afecta a l'hora de definir una política de seguretat i de defensa. No? I en aquest sentit, jo també alertaria, perquè aquests dies s'està dient com d'una manera molt, potser, alegre o ingènua, fins i tot, no? Va dir, bueno, doncs Europa està actuant unificada, ara és el moment de potenciar un pol de defensa, i jo m'havia de recordar això, no? És a dir, que cap política exterior, cap política de seguretat o de defensa, o el que sigui, pot tenir sentit si no hi ha una certa unitat d'anàlisi i d'acció amb les coses que s'han de fer, quin paper ha de jugar Europa al món, quins valors ha de defensar, quines polítiques ha de prendre, quines aliances ha de tenir, etcètera, etcètera. No? I això és un element que és molt definitori. No? No pots tenir la segona part sense tenir aquesta primera ben definida i ben organitzada.
Et preocupa que en la sortida d'aquest conflicte, que jo crec que encara a aquesta hora podem confiar en que finalment hi pugui haver una sortida diplomàtica, diguem-ne, no? A aquesta guerra, però que una de les conseqüències d'aquesta guerra serà una escalada en la militarització europea i en la implicació de molts països en l'OTAN. En el cas espanyol, per exemple, era bastant llarga, diguem-ne, no? Els retrets que li feien, especialment des dels Estats Units, per exemple, a Espanya, en la poca inversió en seguretat i en l'OTAN que hi havia. No sé si temps que justament en aquest sentit l'escalada de militarització dels països europeus pot ser important els pròxims anys.
Per mi sí, i per mi seria com d'alguna manera fer esforços en allò que ens ha portat una mica en aquesta situació. No? És a dir, que un sistema de seguretat per mi i per molta gent, ha d'estar fonamentat en la prevenció de conflictes, en la preservació dels drets humans, en l'aprofundiment democràtic, en la construcció de condicions de pau, òbviament en el desarmament i la desmilitarització, etcètera, etcètera. No? I llavors, si precisament per tenir una societat massa militaritzada, massa en concepte de blocs, massa en concepte d'antagonismes, massa en concepte de generar desconfiances, Si a més d'això hi afegim encara més aquestes dinàmiques de militarització, d'increment de la despesa militar, de més paper de la indústria militar, de més reforçament d'armes, etc., doncs per mi el que estem fent és anar en el sentit contrari al que havíem d'anar, no? I en lloc d'aprendre les lliçons del que està passant, estaríem incrementant els problemes que ens han portat fins aquí. Seria per mi una terrorífica conclusió, que de moment és el que està apuntant, no? Bé, doncs s'haurà de discutir, s'haurà de debatre molt, per fer entendre que potser sí, quan després de la Guerra Freda hi hagués hagut una altra aproximació a l'ordre de seguretat d'Europa, una seguretat més compartida, més comunament compartida en tots els països europeus, potser ara no estaríem en aquest escenari, no? Per tant, bé, jo crec que hem de revisar críticament el que s'ha fet, més que insistir en els errors que ens han portat fins aquí.
Sí, perquè, sobretot, la lectura del que s'ha fet fins ara i veient quina és la configuració política europea, no? de l'actualitat després del Brexit, ara mateix, si hi hagués aquesta Tercera Guerra Mundial, no, que fem referència abans, la potència de foc europea realment seria molt mermada, no? Diguem-ne, perquè armes potents i fins i tot d'armes nuclears, Europa només en té ara mateix França, si no m'equivoco, el Regne Unit que en té ja és fora, i qui s'ha abocat en la militarització sobre el terreny per ajuda a Ucraïna són els Estats Units.
Bueno, diguéssim que no oblidem que la despesa militar dels països de l'OTAN, que és un club molt petit del món, diguéssim, supera el 50% de la despesa militar mundial. Eh? Que a vegades aquesta sensació que sembla transmetre, no?, que Europa està molt dèbil, que, etc. Si nosaltres agafem la força conjunta de l'OTAN, és molt més superior a la resta de força del món. No? Per tant, haig sentit compte generar aquesta impressió que els actors occidentals són molt dèbils o que no s'han militaritzat prou, perquè això realment no és així. No? Una altra cosa, la disponibilitat a la batalla, és una altra història, i això, bé, és a dir, això també ha de fer reflexionar, és a dir, tenim una gran maquinària bèl·lica i que per mi és un error de concepte, és un error previ i és un error que condiciona moltes coses després, però en tot cas els que defensen aquesta maquinària bèl·lica també han d'explicar què fan amb aquesta maquinària bèl·lica, diguéssim, no? O la posen en acció, no la posen en acció, i la posen al servei de què, no? Però en tot cas que existeix força militar a Europa i que existeix força militar en el conjunt de l'OTAN, això és evidentíssim.
T'agrada, de moment, la resposta que hi ha hagut europea, com a mínim, a aquesta guerra, la posada en marxa d'aquests mecanismes de pressió econòmica, no?, sobre Putin i sobre el seu entorn, i la contenció en aquests 19 dies a no entendre com una provocació res del que està passant a Ucraïna?
Jo crec que la part de sancions econòmiques crec que té una part d'element d'acció interessant i que en part també està d'alguna manera activant respostes, no?, en clau russa. És a dir, és evident que sectors, doncs, que gaudeixen d'una bona posició econòmica i d'una bona influència dins de Rússia i que tenen una proximitat al Kremlin i al Putin, doncs amb aquestes sancions han pres mal, diguéssim, no?, i que, per tant, tenen un incentiu, més enllà de que potser personalment el puguin tenir, de considerar que aquesta guerra és una estupidesa, doncs tenen un incentiu, a més, no?, econòmic per mirar d'ajudar a aturar aquestes coses, no? Per tant, jo penso que les sancions han tingut uns papers interessants i han fet moure coses.
És una nova manera de fer la guerra, no?, potser. Ho dic perquè fins ara, quan havíem estat en els darrers anys, en escenaris de confrontació bèl·lica important, al final la guerra ha acabat sent una realitat, diguem-ne, no?, fins i tot en la implicació de països com els Estats Units, diguem-ne, en diferents punts del planeta, i al final aquí, segurament per la por que hi torni a haver una guerra en territori europeu, s'ha apostat d'una manera molt clara i molt rotunda per aquesta via de les sancions, fins i tot amb una unitat inusitada a Europa, la darrera dècada, eh? I fins i tot per la velocitat amb com s'ha decidit tirar per aquest
camí. Sí, certament, que sempre estem acostumats a que moltes decisions en clau europea o són dèbils, o són lentes, o són toves.
O tot alhora.
Sí, exacte. I en aquest cas ha estat realment tot unificat. Jo, per mi, el paper d'Europa que trobo faltar és, prèviament, haver-se implicat molt més bueno, analitzar la situació que s'estava creant els darrers anys. No hem d'oblidar que de conflicte armat a Ucraïna hi ha hagut des de fa 8 anys. És a dir, haver-se implicat d'una manera més positiva i propositiva per intentar, bueno, potser en aquell moment semblava impensable per tothom, no? Però en tot cas fer els màxims possibles per evitar escenaris com l'actual, no? Jo crec que aquí és on Europa ha fallat d'analitzar bé la situació i de no posicionar-se amb la voluntat de trobar sortides que, des d'un punt de vista de seguretat compartida, doncs generessin un marc de confiança per evitar aquest tipus d'escalades, no?
Creus que Europa ha donat, potser no raons, però potser sí motius, Europa i l'OTAN en els posicionaments, moviments i decisions dels darrers anys, ha donat motius a Putin per prendre aquesta decisió? O és una excusa el que ha agafat Putin per tirar endavant el que ha fet?
Jo crec que la decisió d'envair Ucraïna i de fer aquest atac militar i tota la destrucció i morts que generin és responsabilitat total de Putin, sense cap mena de dubte ni de debat, no? És a dir, si volia estalviar aquesta carnisseria, senzillament no la feia i ja està. Vull dir que això és claríssim. Una altra cosa és que amb tots els fenòmens que passen, hi ha decisions que poden ser positives o que poden ser negatives i que poden influir positivament o negativament en les decisions posteriors, no? I per mi, de la mateixa manera que és claríssim que Putin és responsable d'aquesta guerra, també per mi és claríssim que l'OTAN en els darrers 30 anys i els països que la formen i la lideren no han actuat ni sensatament ni raonablement. Sobretot, insisteixo en aquests dies que ho estic dient molt, és a dir, no oblidem que l'OTAN és un organisme que, si existeix oficialment, és per mantenir la seguretat d'Europa, diguéssim, i el context euroatlàntic i d'occidental, no? Per tant, és responsabilitat seva fer moviments i fer decisions que serveixin a aquest objectiu. I en aquest sentit, expandir l'OTAN durant aquests 30 anys a antics països del bloc soviètic, quan es podia saber i es podia entendre perfectament que això era una qüestió sensible per Rússia, doncs, home, com a mínim, no és una decisió responsable, sensata i meditada, no? I, per tant, en aquest sentit, jo crec que, de la mateixa manera que hem d'exigir Putin que aturi aquesta escalada bèl·lica, aquesta guerra i que es comporti, també hem de demanar a l'OTAN que faci una revisió molt crítica, molt autocrítica, de quin és el seu paper i quina ha estat la seva jugada durant aquests anys, perquè, insisteixo, l'OTAN no és un club ideològic, sinó se suposa que és un organisme que treballa per la seguretat i, per tant, ha de preveure i vetllar perquè aquesta seguretat es mantingui.
En Jordi Armadans és el director de la Fundació per la Pau. És un plaer escoltar-lo sempre i avui ens ha acompanyat aquí al matí a Ràdio Estel. Jordi, una abraçada. Moltes gràcies per ser-hi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passant 3 minuts del punt de les 9 del matí, avui, evidentment, en volem parlar d'aquesta guerra, de les seves conseqüències. Avui estem pendents a casa nostra de l'inici d'una vaga de transportistes. Tothom ens ha dit que en principi tindrà poca afectació, que com a mínim fins i tot a Catalunya sembla que tindria poc seguiment, però en tot cas la convocatòria de vaga és allà, haurem de veure què està passant. El preu de la llum ara ha baixat una mica, fins ara estava a 290 euros el megawatt hora en aquesta hora de les 8 a les 9 del matí, ara sembla que es relaxarà, però vaja, es quedarà més de 250 euros el megawatt hora, que continua sent una burrada. Anar a posar benzina a les benzineres o gasoil és absolutament caríssim. De fet, aquest és el motiu de fons d'aquesta vaga de transportistes que hi havia convocada. L'oli de girassol està passant el que està passant. Alguns lineals de supermercats s'estan buidant. I això que tothom està dient, que no s'ha de patir pel menjar, i això sí que ens recorda una mica alguns moments de la pandèmia de just ara fa 2 anys, que avui fa 2 anys de la declaració del primer estat d'alarma, i jo recordo avui fa 2 anys entrar a un supermercat i veure el lineal del paper de vàter buit. Doncs 2 anys després, de paper de vàter no ens en falta, però les ampolles d'oli i les ampolles de llet van que volen als supermercats. I no cal patir, que de moment ens diuen que n'hi haurà i hi haurà de tot el súper. Però vaja, ara parlem de tot això. Ho fem en temps de tertúlia avui amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes, després de la publicitat.
Ràdio Estel.